Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio diumenge 3 de maig del 2026. Avui, El Suplement, pendents d'aquesta operació tornada després del cap de setmana llarg, Ramon Lalmiel, director del Servei Català de Trànsit, a la tertúlia, amb el Carles Monguirol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui que conversem amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga CB de bàsquet. Amb ell conversarem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona, al Serrallo.
El que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el que més intentava trampejar-ho, no?
I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent segurament diria Navarro. Després casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
Sí.
Com va anar?
Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí.
Avui la història de Berni Álvarez, ara conseller d'Esports. A les 11, Malalts de Ràdio, amb la Marina Laminos recuperant els fragments més celebrats de la història de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Just després, l'Eclipsi, avui amb Magda Oranic i el Roger Mas i el David Carabent, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon hi posaran les cançons, als restaurants i les pel·lícules. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. El president nord-americà Donald Trump adverteix a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya seran més de 5.000 soldats, tal i com va anunciar el Pentàgon fa dos dies. Trump ho ha assegurat en ser preguntat per una periodista.
We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
Diu Trump que seran molts més, com us dèiem, de 5.000 soldats. La retirada de militars nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels en la importació de cotxes europeus que perjudica especialment la indústria alemanya. I també Trump ha dit que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat. Segons mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts, amb mesures com la retirada de les tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau pels Estats Units. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. I l'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'OPEP es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança dimarts. Segons els analistes, els principals productors podrien acordar un increment conjunt de la producció de petroli d'uns 188.000 barrils diaris. I des del 2014, els Mossos d'Esquadra han resolt més d'un miler d'investigacions d'accidents de trànsit gràcies a les caixes negres dels vehicles. Aquests dispositius són clau per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. De fet, les caixes negres es fan servir per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals. Tot i que per si soles no són una prova pericial definitiva, poden ser determinants per detectar excessos de velocitat punibles. Ho ha explicat Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària a l'Agència Catalana de Notícies.
El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Això el que ens aporta, doncs, és una ajuda a esclarir les causes i les responsabilitats de l'accident, però pensem que formen part del conjunt de proves o del conjunt de la investigació.
I una gran part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta durant tot el dia d'ahir per una incidència tècnica que ha durat gairebé tota la jornada. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic de les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt fins al voltant de les 11 de la nit d'ahir. I de la cultura us expliquem, destaquem que Eros Ramazzotti ha fet parada al Palau Sant Jordi per presentar una història importante, el títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. El cantant italià ha revisitat nombrosos clàssics dels seus 40 anys de carrera en aquest concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. I en esports, el Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i de Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga avui si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol. En directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre aquest partit. I també avui a partir de 4:00 en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. Barça-Bayern de Munic amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès perquè ha fallat el marcador. La penya ha demanat perdó per aquesta incidència. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut, en canvi, a Burgos. I pel que fa al temps, algunes pluges o tempestes a primera hora d'aquest matí i de cara al vespre, amb una treva cap al migdia i primera hora de la tarda. El Pirineu i la part de Ponent serien les zones on pot ploure amb més probabilitat.
El suplement amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El 1588, el rei Felip II es va proposar envair Anglaterra amb l'Armada Invencible, amb la que es va plantejar gairebé com una croada per combatre el protestantisme. Catalunya es va implicar de diverses maneres en la mobilització per part de la monarquia de recursos diplomàtics, militars, comercials i fins i tot religiosos amb l'objectiu de derrocar la reina Tudor. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora, ben d'hora. Cada diumenge al suplement, Elisabet Pedrosa, l'Ofici d'Educar. Som-hi.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Des del nostre centre educatiu hem tingut l'oportunitat de participar en el projecte Vincles i l'experiència ha estat molt enriquidora. Vincles ens ha permès crear espais de trobada entre persones amb trajectòries i realitats molt diverses, però amb una voluntat compartida, comunicar-se en català i sentir-se part d'una mateixa comunitat. Més enllà de l'aprenentatge formal de la llengua, el que hem vist és com es generen relacions, confiança i, sobretot, vincles. Per al centre, aquesta iniciativa ha suposat obrir-nos encara més a l'entorn i reforçar el nostre compromís amb la cohesió social i donar valor al català com a eina de convivència. Hem vist com l'ús de la llengua esdevé un pont i no una barrera. Voldríem fer un agraïment molt especial a totes les persones voluntàries que fan possibles les sessions per la seva dedicació, la seva sensibilitat i la seva capacitat de crear espais acollidors. La nostra sensació és que, a més d'aprendre una llengua, el que estem construint és comunitat. I això, sens dubte, és el més valuós de tot.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Noemí Sánchez, directora de l'Escola Rosa Sensat del Masnou. Només un terç de la població parla català de forma habitual i els joves l'utilitzen cada vegada menys i als patis de les escoles el català s'està convertint en una llengua residual. Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, gairebé un 98% dels nascuts a Catalunya sap parlar català, però cau a la meitat el percentatge en el cas de les persones nascudes a l'estranger. Per revertir la situació neix el 2022 el projecte d'Òmnium Vincles, que amb l'ajuda de les AFAS facilita l'aprenentatge del català entre mares. Coincidint amb la Setmana de la Llengua, ens acompanyen
Laia Vidal, periodista, mare i voluntària del projecte Vincles a l'Escola Germans Corbella de Cardedeu. Montserrat Ricard, mestra i voluntària a l'Escola Parc del Guinardó de Barcelona. I Olga Gaminya, russa, mare d'una filla i aprenent de català a la mateixa escola. Susanna Prat, mare i voluntària de Vincles, de l'AFA Escola Tomàs Reguer de Ripoll, i Karima Azouzi, del Marroc, mare de tres fills, que aprèn català a la mateixa escola. Gabriela Ríos, mexicana, mare i aprenent de català amb Vincles a l'Escola Univers de Gràcia, a Barcelona. I Marina Gai, d'Òmnium. I sentirem els testimonis dels nous parlants, l'Agde, l'Ejana, la Meis, l'Ufafe, l'Eràlia i l'Alexander. I acabarem amb els llibres per somiar de Jaume Centelles. En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'Ofici d'Educar ens volem sumar a la Setmana de la Llengua en català. Les dades són clares, cada vegada hi ha més persones que entenen el català, però menys que l'utilitzen com a llengua habitual. I a les escoles el català s'ha convertit en una assignatura més, però no és la llengua de joc i diàleg entre nens i joves. A Catalunya, un de cada quatre persones ha nascut a l'estranger i és el col·lectiu que menys coneix i parla la llengua. I per afavorir doncs, l'aprenentatge informal de la llengua va néixer el projecte Vincles, que ha arribat a les escoles de la mà de les AFES per compartir estones de conversa i de vida en què s'aprèn llengua i cultura a partir del vincle emocional entre mares. I també s'hi han implicat mestres jubilats. Benvingudes, Laia, Montserrat, Olga, Susanna, Karima, Gabriela, benvingudes totes.
Gràcies.
Teniu la percepció que el vostre entorn escolar, laboral, al carrer, entre els vostres fills, cada vegada se sent menys el català? Sí, no?
Sí, no, una mica, per desgràcia. Podria sentir-se més, no?
Sí,
però ja estem.
La resta, teniu aquesta percepció?
Sí, realment cada cop passa, que ets conscient de que se sent menys, tot i que nosaltres, a Ripoll, encara tenim la sort que potser juguem, no? Els nens als patis de les escoles, moltes d'elles es parla català, però sí que sembla que va a menys.
La Laia Vidal és companya d'ICAT, participa del programa Vincles des de fa 3 anys, es troben els dimecres abans de la recollida dels nanos a la sala de mestres de l'escola i té 6 mares alumnes. Va conèixer el projecte a través de la FAC i s'hi va apuntar per promoure l'ús del català. I el que més li agrada del projecte és que es vincula amb altres mares de l'escola amb els que ella diu que segurament no s'hi hauria relacionat. I ressalta que ella també aprèn molt de les cultures d'aquestes mares. Diu que és molt enriquidor ensenyar la teva pròpia llengua a persones que la volen aprendre, tot i que, més enllà de la llengua, el que ensenyes és cultura, no, Laia? Què és el que més t'emociona d'aquest projecte, Laia?
Mira, això que deies de l'intercanvi cultural, no? Potser aquesta idea també, una cosa que no m'esperava, potser és aquesta idea d'aprendre, jo també, molt d'elles, l'oportunitat de poder veure el nostre país des dels seus ulls, des de la seva cultura, d'unes persones que fa poc que han arribat i que, en aquest sentit, doncs, tenim l'oportunitat d'ensenyar-los tot això des de zero, no?
Expliques que t'ha donat una mica l'oportunitat de conèixer com viuen, no? Des de la seva cultura, no? Posa'ns exemples.
Doncs mira, des de coses que cuinen, com fan els àpats, que es fan el pa cada dia a casa seva, que és una cosa que desconeixia, les meves alumnes mengen el pa que es fan a casa i ho troben el més natural del món, per exemple, no? I altres coses com les festes que celebren, quan es fan els regals, els horaris que porten, els viatges que fan, les seves il·lusions, els seus desitjos, tot de coses que potser mai ens hem aturat a pensar que elles, doncs, algunes les fan diferents i altres molt semblants, nosaltres també.
Tu dius que no fas de mestre, no els ensenyes gramàtica, que és com una mena de punt de trobada, una manera de crear vincle entre vosaltres, no? Com ho fas? Posa'ns un exemple de com fas aquestes classes, va.
Mira, a vegades la clau, trobo que és, en el nostre cas almenys, buscar temes que ens preocupin a totes, perquè totes som mares de l'escola i, per tant, hi ha coses que ens amoïnen. El dia que surt l'informe, totes l'hem de desxifrar i totes ens preocupem per les mateixes coses. Senzillament, a vegades elles tenen algun dubte més en descodificar algunes de les consignes i, per tant, som allà doncs, per ajudar-nos entre totes, no només a descodificar, sinó després a com entomem, no? A vegades al nostre fill li costa llegir, al nostre fill s'entreté a classe i es distreu i podem parlar d'aquestes coses. O a vegades arriba una circular que han d'anar de colònies. Totes tenim inquietuds, no? Els nanos dormin fora de casa, les compartim, Els expliquem potser nosaltres que tenim més experiència com són aquestes colònies de l'escola, els hi traiem algunes pors i alhora doncs això, compartim aquests neguits.
I què notes tu? Què és el que més els costa?
Ah, el que més els costa a vegades és venir a classe perquè són gent amb moltes ocupacions i molts mals de cap, molts més dels que nosaltres a vegades coneixem a priori. Per tant, també és molt interessant conèixer-los i fer-nos el càrrec de les dificultats que tenen, que sovint són molt diferents de les nostres. I, per tant, a vegades és complicat per elles poder assistir a classe, tot i que els encanta. Almenys en el nostre grup ens ho passem superbé, riem moltíssim i, per tant, elles és el seu moment també de...
Rieu. De fet, tu em vas explicar que feu role players, no?
Sí, perquè a vegades ens posem en situació perquè provoquem situacions de parlar català que malauradament elles a vegades els costa trobar-ne perquè tothom se'ls adreça en castellà, però fem situacions d'anem a les botigues i anem a la farmàcia, tinc mal de cap, tinc mal de panxa, ens fem un tip de riure perquè quan ens posem a fer teatre doncs és habitual, no?, que al final acabin sortint situacions molt còmiques.
Marta, benvinguda. Quins testimonis tenim que ens ha portat molts d'ells la Laia de les seves alumnes?
Sí, una de les mares d'aquest grup de la Laia, que és la Mace Peters, és neerlandesa, té dues filles, fa 17 anys que viu aquí a Catalunya i es va apuntar a Vincles, explica, per vèncer la vergonya de parlar el català.
En realitat, jo entenia tot, però em feia por equivocar-me, no? Entonces em feia vergonya de parlar en català, doncs sempre recorria al castellà, perquè era el més segur. I també, clar, si començava a parlar, sentia com parlava com molt senzilla, no? Com em costava molt, volia perdre aquesta vergonya per parlar més lliure, no? I m'ha anat molt bé, perquè ara m'atreveixo a parlar més català en altres àmbits. I noto quan més parlo en català, més fàcil és. A més, per mi és com un espai molt fàcil a l'escola, no? És superaccessible i, a més, ens trobem entre dones i xerrem de moltes coses, aprenc coses. És molt interessant perquè parla de coses que en els nostres països no funcionen iguals, no? Com l'institut, com tenen diferents sistemes. I és interessant saber com funciona aquí. I a més, bueno, en altres coses també, o hem parlat de sortides, o coses de la història, la cultura... Bueno, hi ha moltes coses que parlem.
Explica també les dificultats que es troba a l'hora d'aprendre la llengua.
Tot i que jo intento parlar en català, em responen en castellà, no? Com ja hi ha el costumbre de parlar en castellà, pues és complicat, no?, canviar-ho. Fa uns dies una amiga m'ha enviat un audi i començava a parlar en català. I després va dir, oh, estic parlant en català amb tu, ai, perdona. Ha sigut en castellà, no? I després l'he dit, no?, a mi m'agrada que em parlis en català, no? I també fa una setmana vaig anar al metge i jo parlava tota l'estona en català i ella em responia en castellà. I jo li responia en català i ella em responia de nou en castellà i així tota l'estona. No ho entenc. Hi ha persones que sí, que sempre parlen en català i altres que, com veien que ets de fora, pues ja comencen a parlar en castellà, no? I segurament és de bona intenció, però no ajuda, no?, tampoc, per aprendre.
Sentim també per què s'ha apuntat al projecte Vincles la Wafa Tatlaoui. Ella és del Marroc, fa 8 anys que viu aquí i també és l'alumna de la Laia.
Per ajudar els meus fills en els deures, per llegir les cartes que vienen a casa i per entendre les notícies. Quan vaig a un lloc i hi ha un grup que parlen català, jo també pots parlar i entendre. M'agrada la manera que estudiem. És que fem molta comunicació. A mi m'agrada comunicar que escriure. M'agrada la manera de la meva mestra, Laia. Sí.
La Wafa té 4 fills i l'ajuda amb el català.
Moltes vegades els meus fills m'ajuden en català. Me manden uns e-mails, cartes. De vegades no m'entenc una expressió o alguna cosa, ells m'expliquen. Jo m'agrada practicar amb els meus amigues català. En Marroc, la nostra segona llengua és francès. Nosaltres diem que per practicar aquesta llengua hay que parlar. Quan estem en el camí, parlem en francès. Intentarem no parlar àrabe per a que practiquem. Nos va bé, sí. M'agrada la manera. I ara, pensant de fer la mateixa manera amb els meus amics, els meus paisanos, en vez de parlar àrabe, pues parlem català per practicar i entendre millor.
I ara escoltarem la Ràlia El Bakkal, també és del Marroc, té un fill, fa 6 anys que viu aquí a Catalunya i ens explica què li agrada de les converses amb la Laia.
El que més m'agrada de les classes de català, la manera com ensenya el professor. A vegades compartis les cultures d'altres països. A vegades la professora parla amb coses que té relació amb què fan nostres fills en el col·le. Quan estem en el parc, a vegades parlo amb gent frases en català. A vegades parlem què fan a nostres fills quan acabau a secundària. Les possibilitats que hi ha per fer en el futur.
I molta atenció al que ens diu la Ràlia. Diu que quan saltem al castellà no l'ajudem a aprendre la llengua.
Hi ha gent aquí en Catalunya acostumen a parlar castellà. Per això és una dificultat per a nosaltres, perquè si dos idiomes més el nostre idioma és tres, és una mica difícil quan practicam mesclant les paraules de castellà entre el català i al final no sabem si català o castellà, per això és una mica difícil per a nosaltres. Poca gent parla català amb nosaltres. A mi m'agrada parlar català per a practicar. Quan estic amb el mitjà o amb el mestre, jo prefero parlar català per aprendre.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar ho estem sentint, el projecte Vincles, Teixir Llengua i Comunitat des de l'escola. Bravo per la professora, que els agrada molt,
és
Laia.
És que són molt pilota, són molt pilota.
Laia, fins a quin punt tu creus que el fet que aprenguin català fa que elles tinguin un sentiment de pertinença amb l'escola i sobretot això repercuteix en els seus fills?
Ostres, doncs molt. Saps que crec que molt i a més no m'ho pensava abans de començar. És el que a vegades ens posem a la boca de comunitat educativa, que en parlem molt però a vegades no s'acaba de traslladar en res concret. I és això que dèiem, que a la sortida de l'escola jo amb les meves alumnes ara doncs hi parlo. D'una altra manera, probablement mai no hauria parlat amb elles. I les festes que es fan a l'escola, elles estan al cas del que es fa, ho entenen, i això les convida a participar. Recordo, per exemple, que l'any passat vam parlar prèviament de la festa de final de curs i, per tant, no només van venir, sinó que es van atrevir a cuinar pel concurs de pastissos que vam fer, no? I van concursar i van portar el seu pastís. És una cosa que mai no havia passat, no? I així amb moltes altres festes en què elles, com que estan assabentades, poden participar millor del que fan els seus fills i filles i elles també s'involucren a la comunitat educativa, que per extensió és la comunitat del poble, també, després.
Avui, la Setmana de la Llengua, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar.
Saps què? Tinc una amiga que amb els seus pares parla rus.
...2,3 milions de persones volen aprendre o millorar el seu català, però falten recursos. El català no es pot permetre que, tot i la voluntat d'aprendre'l, la gent no pugui fer-ho. És una prioritat de país. Genís Vives.
Doncs el projecte Vincles neix, ja ho dèiem, el 2022 per facilitar l'aprenentatge informal de la llengua entre catalanoparlants i nousparlants i compta amb més de 2.000 aprenents i 500 voluntaris que es troben un cop per setmana. El projecte, més enllà d'ensenyar i aprendre la llengua, el que vol és crear vincles, ho hem sentit, no?, entre catalanoparlants i nousparlants, entre famílies i, en aquest cas, en el marc de les escoles. Ens acompanya la Maria Gall, ella és vicepresidenta segona d'Òmnium Cultural. Marina.
Hola, gràcies per convidar-me.
Com valoreu des d'Òmnium aquest projecte i, a més a més, aquesta branca que ha arribat a les escoles i que fa que entre mares s'aprengui el català?
Doncs la veritat és que és un dels projectes prioritaris actualment d'Òmnium Cultural i, per tant, el valorem molt positivament i amb moltes ganes de fer-lo créixer i encara més, perquè certament, com explicàveu, és un projecte que està arribant especialment a través de l'escola a moltes persones que volen aprendre català o que volen acompanyar persones que encara no parlen català a aprendre'l, no? Com serien el cas de les famílies a les AFES.
Des de la vostra experiència, quines serien les claus que aquestes, ara sentíem aquests exemples, perquè funcioni aquest mare a mare, quines serien les claus?
Una mica el projecte Vincles el que fa és generar espais, diguem, d'acompanyament segur, espais en què diguem, les persones que encara no parlen català poden trobar-se còmodes per assajar, per provar, per aprendre conjuntament amb altres persones que encara no el parlen i amb persones que sí que el parlen, no? I una comunitat com un AFA o com un grup de famílies d'una escola és una comunitat ideal perquè totes comparteixen una mica el propòsit d'educar els seus fills, no? Volen el millor pels seus fills i volen entendre què passa a l'escola, què és el que els proposa l'escola, que, per altra banda, és una institució que utilitza el català com a llengua d'ús normal, no? Per tant, poder tenir aquests espais com a mares, algunes catalanoparlants i d'altres que encara no ho són, per, no només per aprendre la llengua, sinó per compartir visions, propòsits, això crea molta comunitat i afavoreix, sens dubte, la convivència i el projecte d'escola.
Marina, qui potser ens està escoltant algú que digui, home, a mi m'agradaria que la meva escola també es portés a terme aquest projecte, no? Què és el que s'ha de fer? A qui es pot adreçar? Com es pot fer realitat aquest projecte al teu centre si tu veus que podries fer aquest paper d'ajudar altres mares noves parlants a aprendre el català?
Doncs és molt senzill. El projecte Vincles, en aquest cas, és una aliança entre Òmnium Cultural i la FAC, l'Associació de Famílies de Catalunya, i bàsicament aquí l'ideal, si hi ha una família que té ganes, ja sigui de promoure aquests espais d'aprenentatge de la llengua, com sigui una família que vol aprendre el català i li agradaria fer-ho a través d'un d'aquests espais, el primer que pot fer és adreçar-se a la seva AFA, a la seva Associació de Famílies a l'escola, i proposar que es creïn aquests grups de conversa, perquè l'AFA, a través de l'associació a la qual pertany, té capacitat de poder organitzar aquests grups. I, a més, existeix la web vincles.omnium.cat, o sigui, vincles.omnium.cat, en la qual també allà tenen tota la informació de com crear aquests grups, si poden inscriure fins i tot per sol·licitar crear aquests grups, i a partir d'aquí llavors ho gestionem també amb la FAC per poder donar resposta.
Marina, una de les voluntats del projecte és crear cohesió social a través de la llengua. Què demanaríeu tant el que és a l'administració, però també als catalanoparlants?
Exactament. De fet, l'escola no deixa de ser un reflex de l'ús social de la llengua que hi ha en la societat. I ara és veritat que estem preocupats perquè l'ús del català a l'escola sembla que va minvant, igual com va minvant l'ús social del català als carrers i a les places. Però alhora també és veritat que cada vegada hi ha més consciència d'aquesta situació d'una certa emergència i de la responsabilitat que tenim tots plegats, tant catalanoparlants com els que encara no en parlen, per intentar revertir-ho. No només, com deies, per una qüestió de la llengua, sinó sobretot per una qüestió de crear comunitat, de cohesió social, no? Llavors, aquí a l'administració, bàsicament el que els demanem és que no només treballin per fer possible el model d'escola que hem triat entre tots, que utilitza el català com a llengua d'ús normal, sinó que també afavoreixin els espais de l'entorn de l'escola. I això és tot el que és menjador, extraescolars, però també aquests espais informals que generen les famílies, per exemple, a través d'aquests grups de conversa d'aprenentatge, tot el que és la relació amb les entitats de l'entorn, a través de, per exemple, l'esport. És un àmbit en el que l'ús del català pot fer una feina molt potent de cohesió social, perquè és un àmbit on el jovent i els adults s'hi relacionen d'una manera molt connectada, molt, diguem que forma part de la seva vida, no? Llavors, a l'administració li demanem això, que hi hagi com si diguéssim una conxorxa col·lectiva per fer del català aquesta eina de cohesió social, una oportunitat per tothom, més que una barrera.
Doncs Marina Gay, vicepresidenta segona d'Òmnium Cultural, moltes gràcies. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bueno, com prendre classe en parla castellà, tu què faig? Li parlo català o castellà?
Vincles fomenta l'apoderament i la pèrdua de la por i la vergonya. Millora la relació amb l'escola, fomenta la relació amb els fills i promou la projecció del català a la vida social. Maite Puigdevall.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar aquest projecte Vincles, teixir llengua i comunitat des de l'escola. Montserrat Ricard és mestra i voluntària del projecte Vincles i l'Olga Gaminya és mare i aprenent. Es troben un cop per setmana, els dilluns, a l'escola Parc del Guinardó de Barcelona. Abans d'anar a buscar les criatures, i són 3 voluntàries i 10 aprenents. La Montserrat explica que la situació de vulnerabilitat d'algunes aprenents fa que no sempre hi siguin totes, però també diu que és un regal participar en aquestes sessions perquè és molt enriquidor, diu ella, sentir les històries d'aquestes mares, com la Laia ens deia, les històries, eh? Quines són aquestes històries més colpidores que has sentit, Montserrat, d'aquestes mares?
Doncs mira, et podria explicar moltíssimes i moltes vegades utilitzen l'espai, no, de Vincles per explicar les seves vivències, els seus problemes, els seus mals de caps, les seves pors, no? I com que realment els temes, entre cometes, no són els més importants, sinó que és important que se sentin còmodes, que puguin parlar, que deixin anar, que, doncs evidentment ho acceptem i ho rebem amb molt carinyo, no?
Tu vas conèixer el projecte Vincles fent de voluntària d'Òmnium i dius que intentes que les sessions serveixin també per explicar la realitat de la llengua catalana, no? Com són, abans ens deia la Laia com eren les seves, com són les teves classes? Jo em preguntava si feu, per exemple, jocs de paraules, no? Si les intenteu fer divertides, amenes, que siguin... Després preguntarem a l'Olga, que és la que ve a les teves classes, com ho viu ella? Com les feu?
Doncs mira, primer et volia dir, si em deixes o em permets, que aquesta realitat que dius de la llengua catalana, jo he après també molt d'elles, no? Per exemple, hi ha una voluntària, que és una noia, que és una senyora que és de Perú, i que està molt enfadada en el món perquè ella, per exemple, no ha pogut aprendre quechua, perquè a casa seva la seva mare parlava quechua i el seu pare no la deixava, no volia. Llavors ella, que s'ha fet gran ara, li hagués agradat saber la llengua de la seva mare, no? A partir d'aquí, de les seves realitats, traslladem o fem un paral·lelisme amb la nostra realitat, no? I això és molt bonic. Les nostres classes, doncs mira, jo intento fer una mica de tot. Juguem al bingo, fem receptes o parlem de receptes, els hi porto a vegades coses de Catalunya, no? Intento, si és dijous gras, doncs una mica de botifarra i truita, que és tots sants, doncs una mica de panellets. O sigui, fem una miqueta, no? I a base d'això jo introdueixo, no?, com és, per exemple, en aquest cas, la gastronomia catalana, i elles m'expliquen com són els seus plats típics o el que mengen a casa seva, no?
Tu, que ets mestra jubilada, és gaire diferent ensenyar a alumnes que ensenyar a aquestes mares? Sí?
Per mi és la primera vegada que vaig començar el curs passat i és la primera vegada que faig classe amb adults, amb nens i nenes molts anys, i realment és molt diferent. Amb els nens i nenes el que has d'intentar aconseguir és que hi siguin, o sigui, enganxar-los, no?, que hi siguin, que t'escoltin, i amb elles el que has d'intentar és que s'ho passin bé, que s'interessin, que participin de grat, no d'obligació, com si fos una classe.
L'Olga ara ens dirà, a veure, com ho viu ella. L'Olga Gaminya, russa, artista i dissenyadora gràfica, es va enamorar de Barcelona, on hi viu des del 2008. A Catalunya va conèixer el pare de la seva filla de 3 anys, que va a l'escola Parc del Guinardó, i és una de les aprenents del grup de la Montserrat. A Catalunya hi ha moltes persones, Olga, que viuen sense saber el català. Tu per què decideixes aprendre'l?
Doncs fa molts anys que visc a Barcelona i sempre m'agrada com sona el català, però abans no el feia servir gaire. I ara tinc una motivació important, que és parlar amb la meva filla en mateix llengua.
Què és el que més t'agrada i també el que més et costa del català?
Com us he dit abans, que m'agrada molt com sona el català. Me sembla una llengua molt bonica. I que més me costa, crec que són articles i temps passat, perquè en la meva llengua materna no hi ha res semblant. I a vegades és una mica difícil per mi.
Quines llengües parleu a casa?
A casa parlem català, castellà i rus, però ara intentem reduir castellà i parlar més en català. Quan estic sola amb la meva filla, li parlo en rus i el meu marit sempre li parla en català.
Quines portes creus que t'obre el fet de parlar català?
Pues jo crec que és molt important per integrar-se, no? En general, trobar feina és la millor manera de conèixer el torn, no?
I suposo que per això ho recomanaries a altres.
Sí, clar, 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 sí.
Creus que us ho posem prou fàcil a Catalunya, que hi ha prou recursos, que es parla el català prou a tot arreu i que és fàcil per una persona nouvinguda arribar a parlar el català?
Diré que sí. Últimament hi ha moltes oportunitats d'aprendre català, cursos, grup de conversa, i moltes coses són gratuïts, saps? Que me parece molt bé, només que haig de tenir una motivació.
Ara, la prova del milió, que és... Com ho fa la Montserrat? Què has après d'ella de les seves classes?
Perquè sempre nos conta coses molt interessants culturals, saps?
Uh-huh.
I també compartim amb altres alumnes. És interessant, això.
Imagino que també aquest vincle mare-mare, tu també aprens coses de les altres.
Clar, clar. Clar, clar, clar.
Se t'obren realitats de d'altres companyes que estan en una situació similar a la teva.
Sí.
Sentim més testimonis de mares aprenents del català en el marc de l'escola. Marta, què més tenim?
Mira, per exemple, ara escoltarem l'Agde Gozali. Ella és del Marroc, fa 19 anys que viu aquí a Catalunya i ens explica per què es va apuntar també aquest projecte Vincles de l'escola dels seus fills, que és l'Aladi Homs de Valls.
Vaig aprendre el català perquè d'entrada era una necessitat pràctica, però amb el temps es va convertir en una satisfacció profundament personal. Sempre m'ha agradat aprendre idiomes. De fet, en parlo 4 mesos. Això em feia sentir que incorporar el català no era només una opció, sinó gairebé una obligació amb mi mateixa i amb el lloc on visc. En el fons, aprendre català era una manera de connectar-me amb la gent, la cultura i la vida quotidiana que envolta. La llengua es va convertir en un pont que em permetia comprendre millor el meu entorn i sentir-me més connectada amb el lloc, la meva pròpia vida aquí. Amb el temps, cada nova expressió que aprenia, cada conversa que aconseguia mantenir, em feia sentir que avançava i, sobretot, em feia sentir orgullosa de l'esforç, de la constància i de la valentia de parlar, encara que no fos tan perfecta.
I ens explica també què li ha aportat des de fa 3 anys participar en aquest projecte.
Participar-hi m'ha donat un entorn proper i acollidor on puc parlar català sense pressió, sense por de cometre errors i amb la tranquil·litat de saber que tothom està en el mateix camí. He pogut perdre la vergonya de parlar-lo i això ha estat clau per guanyar confiança i naturalitat. És un espai on puc conèixer gent nova de diferents cultures, persones que, com jo, tenen la mateixa voluntat d'aprendre i de formar part de la comunitat. Les converses no són només pràctiques lingüístiques, són moments de compartir experiències, descobrir històries de vida i de crear vincles reals. Amb el temps, aquestes trobades s'han convertit en un punt de suport, un lloc on em sento acompanyada, segura i més connectada amb la gent i amb la cultura que m'envolta. M'han recordat que aprendre una llengua és també aprendre a formar part d'un lloc.
Ara sentirem la Snezana Tomina, ella és russa, fa 5 anys que viu aquí i el seu fill petit va a l'escola Pia de Calella, on també va descobrir el projecte Vincles.
En una reunió de pares i professors vaig descobrir el projecte Vincles. Després em vaig apuntar i vaig venir a les classes per veure comodament, tranquil·lament, fàcilment. En un país cal saber l'idioma, és molt important. Ets adult, no és tan fàcil. No és el que et diu la gent per carrer, la farmàcia, la botiga. No pots expressar els teus desitjos amb paraules. A classes, els nostres professors ens ensenyen paraules i construccions gramaticals noves. També aprenem sobre la cultura i les tradicions de la regió. Gràcies per aquesta oportunitat d'aprendre l'idioma i sentir-me més acuts al país.
Hem sentit moltes mares. Ara escoltarem també un pare que també pren català amb aquest projecte. És de l'Alexander Andrev, de l'Escola Pia, també. Ell és rus i viu aquí des de fa un any.
vaig conèixer l'inglès a través de la tutora de la meva filla. Per a nosaltres, aquests cursos són molt importants. Aprenem coses bàsiques i coneixem millor la cultura catalana. Els professors són molt amables i pacients. Ens agrada molt viure aquí, la cultura, la llengua i la gent. Volem formar part de la societat catalana. Crec que aquesta programa és molt important per a les famílies estrangeres perquè ajuda a adaptar-se més ràpid i a conèixer gent local. Assistim a les sessions cada divendres amb la meva dona i el nostre fill. Per a meu fill és una bona oportunitat per practicar la llengua i millorar el català. Per a un adolescent és important poder comunicar-se amb altres joves i sentir-se segur.
Avui a l'Ofici d'Educar, el projecte Vincles, Teixir Llengua i Comunitat des de l'escola.
Hi ha un nen que ha arribat fa poc i que no entén gens el català.
La immigració no és un problema per a l'ús del català. És un element estructural de Catalunya. Xavier Antic.
Doncs la Susana Prat va decidir engegar un grup de conversa a Ripoll, en què participen entre 6 i 8 mares del Marroc i es troben cada divendres a la tarda a l'escola Tomàs Reguer, explica la Susana, mare de dues nenes de 5, 9 anys i un nen de 12 a l'escola, que el projecte va sortir de l'AFA perquè algunes mares buscaven treballar la interculturalitat a l'escola entre famílies. Perquè us havíeu adonat que, de forma natural, les famílies autòctones i les nouvingudes no es comunicaven a les entrades i sortides. I que el projecte Vincles us podia ajudar a trencar aquestes minibarreres que tothom formés part de la comunitat, no? Ho heu aconseguit, això, Susana?
Bé, estem en procés. Jo penso que tots els passos són benvinguts. Val a dir que nosaltres fa molt poc hem engegat el Vincles, farà 3 mesos justos, però sí que des de l'AFA ja hi havia una comissió de famílies que intentava posar mirada en la interculturalitat de l'escola, ja feia algunes coses anualment, i fora de l'escola ja hi havia dos grups de Vincles que funcionaven des de fa temps. Llavors ens va semblar que era com un projecte molt ideal per traslladar també dins l'àmbit escolar i així facilitar també per horaris i espais a mares que potser no podien participar al projecte Vincles que hi havia en aquell moment fora de l'escola. Hem aconseguit trencar barreres, doncs entre tots i totes. Tots aquests passos segur que ajuden. Com han dit les meves companyes, el projecte Vincles et dona aquest, et brinda l'oportunitat de tenir un paraigües que de cop i volta es transforma, no?, en un espai de confiança, en un espai senzill, on hi ha una comunicació molt de tu a tu, entre iguals, no? A mi m'agrada molt el projecte que ja no parla d'un mestratge, no?, de català, que no hi ha una transmissió unidireccional, sinó que al final parla de crear aquest espai de confiança on l'aprenentatge és bidireccional, on la maternitat, no?, en aquest cas també ens dona com un llaç entre totes molt bonic i d'una oportunitat per apropar-nos unes i altres. I no sé si hem aconseguit moure alguna cosa, jo penso que almenys per les acompanyants del Vincles de l'escola estem molt contentes de tot el que anem coneixent d'elles, divendres rere divendres, i segur que sí, que això ajuda a tenir-nos més en compte, no?, a veure l'altre més present.
Són molt diferents les maternitats entre totes vosaltres?
Jo penso que no tant. És que realment aquests projectes et fan adonar que la diversitat és realment una riquesa, no?, molt bonica, no? Ser conscients de la diferència en l'altre ens porta coses molt i molt positives i alhora ens fa adonar que no som tan diferents. Vull dir, és una contradicció molt bonica, et repeteixo. I veus que no, que al final els neguits, els desitjos no s'allunyen tant dels que tenim uns i altres, però sí que també és molt bonic entendre, no?, maneres diferents de veure aquests neguits o aquests desitjos.
Com són les teves classes, Susana?
Aquest espai, jo ja dic, més que classes, de moment estem agafant rodatge, jo i la Maria, però el que té de bo el Vincles és que ja et proporciona un material, no?, que penso que està molt, molt ben fet, no?, on tens un guió que hi pots optar sempre i quan, doncs, tu tens la llibertat de generar la classe que vulguis, però sí que et dona ja un material, unes idees, no?, unes propostes que són molt vivencials i que, bueno, no és una transmissió de contingut, allò A, B, C, D, no?, i temari, temari, temari. primària. És una cosa molt vivencial. Intentem traslladar situacions que ens podem trobar al carrer, coses útils, no? Els hi demanem a elles què els pot interessar, què troben a faltar, què és el que potser els hi fa falta entendre i que a vegades no acaben d'entendre. I a partir d'aquí, doncs, improvisem una mica, no? I acabem normalment amb uns 10 minuts, un quart d'hora de joc que també ens agrada, no? A partir d'algun joc de taula on hi hagi la necessitat de parlar, de generar paraules, doncs, i així acabem, doncs, que sempre se'ns queda curt aquest espai de joc.
La Karima és aprenent amb la Susana, té fills a l'escola, Tomàs Reguer, i fa 22 anys que viu a Catalunya. Quan fa 3 mesos va néixer Vincles a Ripoll, s'hi va apuntar. Per què, Karima?
Para aprender català, para...
Què feu a les classes? A veure.
Bueno, parlem, xerrem una mica, i parlem d'excursions i sortides. Bueno,
què és el que t'agrada més de les classes i el que més et costa?
M'agrada molt passar un rato. Parlem de tot, de menjar, de tot.
Abans jo li preguntava a la Susana si ella creia que al final les maternitats són molt similars. Tu coneixes la vida d'elles i de les altres dones? T'ha fet pensar que realment les mares de tot el món són molt semblants?
Sí.
Tu també sents que s'han trencat aquestes... Abans dèiem aquestes barreres, eh? Uh-huh. Que ara, ella deia, abans no ens relacionàvem, no? El fet d'aprendre català t'ha ajudat una mica...
Sí, molt, molt, sí, sí.
I a vegades la vergonya, Karima, que comenteu,
sí,
que és un espai poder sense...
vergonya, jo parlo castellà i en català també.
Els teus fills parlen català?
Sí, català, sí.
I t'ajuden els teus fills a aprendre català?
Sí, ells diuen, tu barages castellà, tens que parlar català, no és una mica castellà, una mica catalana.
Per què creus que et servirà saber una mica de català? Tu com ho veus?
En tot, per ajudar les nens i entre nosaltres també. Sí.
Quin és el tema que t'agrada a tu? De què t'agrada el dia que parlen, de què? Què t'agrada parlar?
De quan parlem de comides, de unes diferents, i jugàvem uns jocs també.
Qui has après tu d'elles?
Bueno. Menjars nostres potser no n'hem parlat gaire, eh? Ara me n'adono, Karima. He après més de vosaltres jo, eh? És que és el tema del vincle. És que realment no saps massa qui en surt... segur que no en surt un sol de guanyador, perquè al final és que
com és molt enriquidor. Com creus, Susana, que el projecte ha canviat el clima de l'escola, no? I per què creus, i en base a la vostra experiència, que ja ens ho has dit, que no és gaire llarga, per què ho recomanaries a altres escoles, a altres centres, no?
Jo penso que és que afavoreix això, tenir present l'altre, malgrat les diferències que puguem pensar. El projecte Vincles et dona aquesta possibilitat de fer una cosa molt senzilla, no? que hi ha un suport al darrere, que no has de ser tu, no? Qui ideï, qui tingui la seguretat de si ho estaràs fent bé o no. Això és molt important, jo penso. I d'altra banda, nosaltres com a AFA, jo penso que totes les AFAs...
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb la sala de professors d'FP. Us deixem amb Kelly Isaías, ready, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
Tota la vida en pau. Ja no vull sentir això anymore. He après a treure el meu monstre. Ja no sóc el meu obstacle. El sol està de festa. Pot ser demà no ve. Sé que estarà fent la mona. Pot ser jo avui també. Ready, 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 para el carro ir a pedir. gràcies. M'has fet patir i m'has fet gaudir. Em sento tan ready. Fa temps que estic ready.
El suplement amb Roger Escapa.
Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar l'actor de cinema i escriptor madrileny David Trueba, que es va estrenar com a autor per Sant Jordi amb el seu nou llibre, Mi 69, i ens va fer algunes confessions.
Tu et podries enamorar d'una persona 20 anys més gran que tu?
Sí. Sí, sí. I 20 anys més jove, també. Sempre he pensat que també una de les coses interessants de la vida és relacionar-te amb gent que no sigui estrictament de la teva generació. Hi ha edat, una edat que és molt problemàtica, que és l'edat de la formació. Mm. I en aquest, en el moment de la formació, jo crec que és més interessant una igualtat entre les persones. Però a partir dels 27-30 anys, jo crec que la llibertat ha de ser total. El que sempre m'ha donat com una sospita de que això no és sa, no és quan algú té 18 anys o 20 anys i està amb una persona de 50, 40 anys, acaba per tenir dins una desincronia vital i també de preparació per la vida i de programa de vida que a vegades es torna molt tòxica.
No? I a la setmana tràgica amb en Toni Rodon i en Ion Cindreu vam analitzar el projecte de llei que va aprovar el Parlament Britànic fa uns dies i que prohibeix fumar als joves nascuts a partir de l'any 2009. Ens vam preguntar si era una política d'alguna manera paternalista.
Quan es diu la llibertat de voler fer alguna cosa, per exemple, la llibertat de fumar i de voler tenir problemes amb els meus pulmons, en cas que ho fes, això és un tipus de llibertat que sovint no és una llibertat. És a dir, la llibertat de fer el que em dona la gana no és una llibertat. És una altra cosa, és egoisme, si vols, no? Aquí el que passa és que els estats, en general, el que implementen són un tipus de polítiques que molt sovint s'anomenen paternalistes, que és un mal nom, però és com s'anomenen. I això què vol dir? Doncs que l'Estat, en principi, té més coneixement per saber que moltes vegades doncs, tu pots fer coses que vagin en contra teva, però també en contra dels teus, no? Doncs, per exemple, si no hi hagués una norma que et donés doncs, o et sancionés si no portes cinturó de seguretat, doncs molta gent no el portaria al principi.
I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'actor Lluís Omar, que interpreta l'emperador Adrià a l'adaptació teatral de la novel·la Memòries d'Adrià, una conversa sobre teatre, sobre amor i sobre tos.
Tossir és inevitable. El que és modificable és com tossim. O sigui, a mi m'agradaria que jo penso, o sigui, poder abans de començar a fer una petita classe, he de dir, la tos vindrà, això és inevitable, però podem tossir piano o podem tossir forte, si ho fem amb un llenguatge musical, no? Quan tu estàs a l'escenari i sents, i passa sovint, que algú està tossint, aquest, dius, pobre, i està intentant evitar que això no molesti el resta d'espectadors ni a l'actor que està parlant. El problema és quan al mig d'una frase hi ha algú que li ve la tos i fa...
Aquest se l'ha de fusilar.
Aquest se l'ha de fusellar, diguéssim. I llavors jo, en la mida de les meves capacitats i depèn del moment en què m'agafa, faig com un gest de dir... Com ha dit ell, diguéssim, com ha dit ell.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Mar Berta Ferrer, bon dia.
Què tal, bon dia?
A Apple TV una nova sèrie, La maldició de Widow's Bay.
I'm Tom Loftus.
Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
You want to grab some coffee?
No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
La sèrie, que barreja terror i comèdia, ens situa en un pintoresc poble illenc on l'alcalde, interpretat per Matthew Rhys, està desesperat per reviure la seva degradada comunitat. I per fer-ho, buscarà que arribin els turistes. Però quan comencen a arribar els primers, descobriran que les velles històries de terror que temorien al poble eren més reals del que es pensaven.
No, amor.
I al cinema s'estrena Resurrection. La pel·lícula del director xinès Bi Gan presenta un món en què la humanitat ha perdut la capacitat de somiar i en què només una criatura encara és capaç de fer-ho. I quan una dona s'atreveix a endinsar-se en els somnis del monstre, descobrirà la veritat que s'amaga al seu interior. El teatre, últim dia per veure Batex a la sala Tallers del TNC. El text parteix de les històries de tres protagonistes que topen amb la mort quan esperaven la vida i han de transitar pel dol gestacional en diferents fases de l'embaràs. Avui ja funciona a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Deulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, fem tres propostes avui per Badalona. La primera, la trobada de puntaires i l'exposició Una mar de puntes.
Més d'un centenar de puntaires ompliran la Rambla de Badalona per mostrar l'art de fer punta de coixí, com ja han fet els darrers 40 anys, posant el seu granet de sorra a les festes de primavera de la ciutat. Serà avui diumenge a partir de les 10 del matí. A més de demostrar com fan anar els boixets, l'associació de puntaires Montserrat Niubó és també l'encarregada d'organitzar la mostra Una mar de puntes, instal·lada aquest cap de setmana a la sala d'exposicions de l'Escola del Mar. Aquest any s'exposen els treballs fets per les alumnes dels cursos que imparteix l'entitat en diferents centres cívics. Es pot visitar gratuïtament durant tot el dia d'avui.
I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Can Baió de Badalona.
Situat a l'avinguda Prat de la Riba, número 88, a tocar de la plaça Enric Morera i del Parc de les 4 Hores. És un restaurant històric del centre, amb més de 60 anys d'història, liderat actualment per la tercera generació de la família Baió, en concret d'en Marc Baió. És conegut pels esmorzars de forquilla, pels arrossos, per les seves carns madurades i també per fer una cuina popular i amb esperit de barri. I podem tastar la sípia a la planxa amb pebrots, els cargols amb costella, els ous trencats amb pernil, l'arròs socarrat amb llamàntol, l'entrecot de vedella, les llàgrimes de bacallà amb romesco o les ostres fresques, de postres, pastís de galeta lotus, trufes de xocolata o els brioixets fins flamejats. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert cada dia, menys dilluns, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i dijous, divendres i dissabtes fins les 11 de la nit.
Una proposta que sona així.
No habitar, no habitar, no habitar, no habitar en cap lloc concret, seguir el caminar.
Perquè si som per Badalona, podem anar al concert de Guillem Roma.
A les 6 de la tarda, al Parc de Can Soleil i Calarnús, amb motiu de les festes de maig de la ciutat, fa només dos mesos que el músic i cantant Guillem Roma va publicar un nou disc titulat Ritual d'Expropiació. Després de 6 treballs discogràfics i 12 anys de carrera, l'artista presenta una proposta amb una sonoritat renovada, més electrònica, més moderna, amb ritmes llatins i boleros, amb melodies que s'enganxen i ritmes més ballables. És per això que incorpora ballarines a l'escenari. 10 cançons plenes de reflexions socials, humanes, vitalistes i fins i tot polítiques, però també plenes de poètica, màgia i sensibilitat. El projecte és la idea d'expropiar-se com un acte de desprendre's del jo per reconnectar amb el que és compartit, reivindicar l'amor, l'empatia i la comunitat en un món marcat per la propietat i la desconnexió. Si el voleu escoltar en directe avui, aquestes noves cançons, però també els seus temes més coneguts, ho podeu fer a Badalona. L'entrada és gratuïta i, a més, després d'aquest concert, al mateix lloc hi actua Mishima a les 8 del vespre. Podeu escollir el que més us agradi o veure'ls tots dos i aprofitar el diumenge.
Doncs arribarem a les 7 amb la cançó Sense pressa, de Guillem Roma, que avui actua a les festes de maig de Badalona. Ara tornem al suplement Sense pressa.
ressonant. Jo avui t'he vist brillant. Hi ha tot de gent girant amb tu vora el mar, vibrant. Amb pressa perquè hem arribat ja.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.